Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda i bon any. Benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 296, la primera de 2015, quan passen 6 minuts de la 1 del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. I abans de començar, com sempre, fem un repàs dels continguts més destacats de l'Info d'avui divendres 9 de gener amb la nostra companya Laia Prats. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui començarem parlant amb els creadors de l'Aparador, una guia comercial online i un portal web de serveis que té com a objectiu unificar l'oferta cultural i comercial de Ripollet i fer-la arribar als usuaris. També parlarem de les darreres activitats celebrades aquest Nadal, com ara el sorteig de la campanya de la Unió de Botiguers, que hi va repartir 3.000 euros en premis. Conversarem també amb Carles Parellada, mestre, pedagog i formador, que el proper dimecres oferirà una xerrada a Ripollet sobre l'adolescència. També els explicarem les novetats del Patronat Municipal de Cultura, com ara els nous cursos i tallers del Centre Cultural, noves exposicions i l'hora del conte de la biblioteca el proper dimecres. I acabarem parlant amb Juan Arias, president de Ripollet Unió Atlètica, que juntament amb el Patronat Municipal d'Esports celebrarà aquest diumenge la 33a edició del Cross Vila de Ripollet i la fase local del Cross Escolars.
Més notícies de la setmana i la previsió del temps tancaran l'Info d'avui fins les 2 del migdia. Comencem.
El 91.3 Info.
I el passat mes de desembre es va aprovar el calendari fiscal de cara a aquest any que acabem de començar. Així, des del proper 30 de gener fins al 1 d'abril es pot abonar l'impost de vehicles de tracció mecànica que no tinguin el rebut domiciliat.
D'altra banda, el termini per abonar l'IBI serà del 30 d'abril al 2 de juliol i l'IAE s'abonarà a partir del 14 de setembre.
I a partir del proper dia 15 de gener de 2015, l'Ajuntament de Ripollet i els seus patronats estan obligats a mantenir un sistema de registre electrònic de factures. Es tracta d'oferir un servei més àgil i còmode a les empreses que presten serveis o venen productes tant a la corporació com als patronats de cultura, esports i ocupació.
Per aquest motiu, l'Ajuntament s'ha adreçat als seus proveïdors per comunicar aquesta novetat. Les empreses podran presentar les factures a través de l'enllaç factures electròniques que trobaran a la pàgina web municipal ripollet.cat. En aquest apartat estarà tant l'accés per l'Ajuntament com pels seus patronats i només caldrà lliurar les factures a la bústia de l'entitat corresponent en cada cas. Així mateix, les empreses proveïdores també podran utilitzar com a mètode de presentació el punt general d'entrada de factures electròniques del sector públic català EFACT. Aquest portal també posa a la seva disposició eines per crear factures electròniques. Igualment, es recorda que la web municipal també ofereix l'apartat impresos. En ell, aquelles persones que s'hagin d'adreçar a l'Ajuntament per fer qualsevol petició o consulta poden trobar aquell model d'imprès que més s'ajusta a les seves necessitats, millorant així la relació entre l'administració i la ciutadania.
Ahir dijous, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va convocar els ajuntaments a fer un minut de silenci a les 12 del migdia com a mostra de rebuig a l'atemptat esdevingut el passat dimecres a París amb l'assassinat de 12 persones.
A Ripollet, aquest acte es va realitzar davant la porta del consistori al carrer de Balmes número 2.
A mitjans de desembre van finalitzar les obres d'arranjament fetes al barri de Cantiana, concretament a la carretera de Barcelona i als carrers de Blasco Ibáñez i Ramon y Cajal. Amb un pressupost de 55.000 euros finançats per l'àrea metropolitana de Barcelona, les obres han estat realitzades per persones aturades del municipi a través del Patronat Municipal d'Ocupació.
S'han remodelat les voreres fent-les accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. S'han eliminat els pals telefònics que ja no oferien servei i que representaven un obstacle del pas dels vianants i s'ha renovat el mobiliari urbà amb nous bancs i papereres.
D'altra banda, també al mes de desembre es van iniciar les obres de remodelació del Parc Gaudí, situat al costat del cementiri municipal. El cost per executar el projecte d'obres és de gairebé 97.000 euros i també serà dut a terme per persones en atur de Ripollet, contractades a través del Patronat d'Ocupació. L'objectiu és actualitzar l'aspecte del parc sense que es canviï substancialment la seva configuració actual.
Algunes d'aquestes actuacions són per resoldre temes concrets, com les escorrenties del sauló i graveta de la zona de jocs infantils o la millora de l'accessibilitat. Altres actuacions són de caire més genèrics per millorar la seva imatge en general. Per tal que els veïns i veïnes puguin continuar fent servir el parc durant el termini que durin les obres, prevista en uns 6 mesos, la remodelació s'ha dividit en parts que es poden anar duent a terme de forma independent.
Per últim, segueixen les obres de construcció d'una rotonda a la intersecció a la carretera BB-1411 amb el vial de connexió de l'autopista C58. Les obres s'allargaran fins a la primavera i estaran a càrrec de la Diputació de Barcelona, amb un cost aproximat d'uns 495.000 euros.
La rotonda tindrà un diàmetre exterior de 40 metres que permetrà la circulació de vehicles de grans dimensions i articulats. Es construiran dos carrils en cada entrada a la connexió per tal d'afavorir el moviment de vehicles i reduir els temps d'espera dels conductors, així com una vorera per a vianants de 2,5 metres d'amplada que s'ubicarà al costat nord de la rotonda.
La regidoria de Medi Ambient ha demanat a la ciutadania la seva col·laboració per tal de mantenir els parcs nets, facilitant una sèrie de consells per aconseguir-ho, especialment pel que fa al parc Carles Ferrer, la zona del llac i la zona de taules.
Així, es demana que no es donin de menjar els peixos i es dipositin les escombraries a les papereres. Aquests consells es podran veure als rètols que properament s'instal·laran a la zona. Medi Ambient recorda que el consum de donar de menjar els peixos i els animals de la ciutat provoca que part d'aquest menjar quedi al sol i serveixi d'aliment a d'altres animals, com rates i mosques. Els peixos que viuen a l'estany s'alimenten de les restes vegetals que creixen a l'aigua i de larves d'insectes que necessiten de l'aigua per néixer. Així tenen un important paper en el control d'insectes nocius com poden ser els mosquits. Si introduïm en la seva dieta d'altres aliments, és possible que produïm un desequilibri que pot fer que no exerceixin un control en les poblacions d'aquests insectes, ja que disminuiran la seva ingesta. El mateix passa si deixem restes de menjar per terra després de berenar. Aquests aliments poden atraure altres animals. Aquest aliment extra millora la seva salut i, per tant, augmenta també el seu èxit reproductiu. D'aquesta manera creix el número d'individus i poden convertir-se en una plaga, desplaçant a d'altres espècies autòctones que formen part de l'ecosistema i que actualment es troben en regressió. La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, ha volgut agrair a la població que col·labori seguint aquests consells i així ajudi a mantenir els parcs nets.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Si vols conèixer tots els comerços i negocis d'hostaleria de Ripollet, tens l'opció de consultar les dades a l'ordinador, la tablet o el teu smartphone a través de l'aplicació L'Aparador. Una guia comercial online i un portal web de serveis que té com a objectiu unificar l'oferta cultural i comercial de Ripollet i fer-la arribar als usuaris. Per parlar-ne, ens acompanyen els seus promotors i creadors. Tenim el Sergio Piña, bona tarda.
Bona tarda.
El Juanjo Santana i el Marc Sánchez, bona tarda a tots.
Bona tarda.
Sou els creadors, promotors d'aquesta app, podríem dir, no? Expliquem una mica que, com la vau concebre, què és l'Aparador?
Pues l'Aparador, com havies començat al principi, és un lloc, pues, on reuneix un lloc web virtual on reuneix una sèrie de contingut útil pels usuaris, no? Com és el comerç local, serveis locals, activitats locals, vull dir, és allò que podem trobar potser a diferents llocs, però hem reunit en un mateix lloc perquè l'usuari ho tingui més còmode, no? I a més amb l'APP, de manera que qualsevol el lloc on estiguis puguis consultar-ho també, no?
Mm-hmm. Parlem d'una aplicació gratuïta.
Gratuïta, sí. Mm-hmm. Una aplicació gratuïta i un suport web, diguéssim, online, vull dir que pots consultar-ho de qualsevol lloc, no?
Mm-hmm. Vosaltres la vau concebre una mica com a usuaris, no? Com a, per dir, això fa falta, Ripollet.
Sí, exacte. O sigui, nosaltres detectem la necessitat de que hi hagi un suport d'aquest tipus i llavors és quan comencem a pensar en aquesta idea i a pensar en crear-la. O sigui, de fet, el que deia abans el Marc una miqueta, doncs, de fet és molta informació que està dispersa per la xarxa i d'alguna manera doncs, ajuntar-ho tot en un sol suport a través de l'aplicació i a través de la web i que l'usuari pugui tenir tota aquella informació a mà amb un sol amb un sol portal, diguéssim.
Sí, la gestioneu vosaltres, l'aplicació?
Sí.
Sou els creadors, però també els que l'heu feta, o sigui, teniu formació en tot això de noves tecnologies.
Sí,
això, no?
El Marc és informàtic, Juanjo també, i jo em dedico al tema de multimèdia.
Molt bé.
El que nosaltres trobàvem a faltar a la ciutat era que faltava com tindre, com, imaginem-nos una revista, que n'hi ha molts tipus de revistes, però tenint-la a la butxaca sempre. I que sempre, i això és molt útil, amb dos clics pots arribar on tu vulguis a la ciutat i l'informació està tot aquí, aquí dins.
Quin tipus de comerços, de negocis apareixen a l'aparador?
En principi està obert a qualsevol tipus de negoci. El format que nosaltres oferim és una fitxa que recull tota la informació del del comerç i bueno, el més destacat potser és un vídeo que gravem de duració d'un minut aproximadament en el que intentem doncs, mostrar una miqueta doncs, la botiga o el producte que està venent aquest comerç, no? I a part del vídeo doncs, hi ha evidentment doncs, un petit escrit on s'intenta explicar una miqueta el que es ven. I després, evidentment, doncs, el telèfon, l'adreça, a Facebook si tenen pàgina web i al final hi ha un mapa de situació d'on està ubicat el comerç. De totes maneres, és un format flexible. Vull dir, si hi ha algun tipus de negoci, per exemple, ens ha passat amb autònoms, per exemple, que no disposen d'un local i llavors el tema del vídeo, jo què sé, per exemple, doncs, un psicòleg, fer-li un vídeo no té gaire sentit, no? Llavors, doncs, bueno, o s'ajusten preus o es pot buscar una altra fórmula perquè pugui entrar també dins de l'aparador.
Mm-hmm. Quines són les condicions per aparèixer com a negoci a l'aparador? Ells són els que es gestionen després la fitxa? Sou vosaltres? Com s'actualitza tot això?
Pues bueno, treballem amb els comercials, que són els que es posen en contacte amb el comerç, ¿vale? Llavors, com ha dit el Juanjo, tenim flexibilitat, és a dir, nosaltres proporcionem una plantilla, diguéssim, de fitxa de dades, on el comerç pot afegir, omplir d'alguna forma aquestes dades, però estem oberts a que algun comerç pues, digui, pues, en el meu cas, podria necessitar posar això, no? Pues intentem implementar-ho, no? Llavors, diguéssim que és una mica complicat perquè és informació que s'ha d'actualitzar i s'ha de mantenir al dia, no? Llavors, estem en contacte, moviment, comercials, tècnics i tots els treballadors de manera que la informació estigui actualitzada i que sigui correcta, no? I llavors, una vegada està penjat, ens posem en contacte amb el comerç, que verifiqui que tot és correcte i a partir d'aquí comença la dinàmica pues, de variacions, no? Pues, hi ha ofertes noves, ens les envien, les publiquem... El format que hem escollit és molt dinàmic perquè a mesura que es van afegint continguts, surten automàticament a la web i a l'app. Vull dir que és molt dinàmic en aquest sentit, que no és que estigui aquí i allà no, vull dir que ho han trobat tant un lloc com a l'altre, no? I el dinamisme que et deia pues, va per aquí, perquè és una informació actualitzada, no?
Mm-hmm. Un dels aspectes per això més destacats d'aquest aparador és la newsletter.
Diguéssim que el newsletter és un format de butlletí electrònic que s'envia als usuaris que estan subscrits a la pàgina, ¿vale? Llavors, un dels objectius de l'aparador és oferir tota aquesta informació. Llavors, avui en dia, lògicament, el correu electrònic és un dels mitjans més utilitzats en aquest sentit, no? Llavors, a nosaltres ens facilita enviar informació a aquelles persones que ens la demanen, és a dir, no volem enviar tota la informació a gent que no la vol rebre. Llavors tenim aquest format, de manera que qui vulgui rebre aquesta informació s'inscriu a la pàgina i nosaltres, pues, temporalment, quan hi ha coses rellevants, importants o de contingut rellevant, és quan enviem aquest newsletter als usuaris que ho volen.
Mm-hmm. Mm. Hem de dir que també la web he vist que hi ha actes d'agenda, notícies... Qui més hi ha? Què oferiu? Quin tipus d'informació?
En principi, la idea és englobar tota aquella informació que pugui ser útil pel ciutadà, vull dir, per la persona que viu a Ripollet. Des de telèfons d'interès, el temps a Ripollet, un enllaç per escoltar a Ràdio Ripollet, tot allò que sigui, o sigui, tot allò que sigui d'àmbit local i que estigui dins del poble té cabuda dintre, dins de l'aparador. També és veritat que hem anat afegint continguts a poc, perquè també, bueno, hem anat rebent sol·licituds de necessitats i tal, i hem anat pues afegint cada cop més. Sí que en principi potser la idea estava més basada en el tema de la guia comercial, però clar, també entenem que no només és una guia comercial per mostrar els comerços, o sigui, el que ha de ser és una eina que sigui útil pel ciutadà. Si no, no té cap no té sentit ni penjar comerços ni res. O sigui, que les persones descarreguin l'aplicació, que visitin la web i que sigui una eina de referència i que la gent s'acostumi a fer-ho servir. Vull dir, aquest és l'objectiu. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, clar, qualsevol informació que sigui d'interès, el tema de les associacions i tot el que són entitats sense ànim de lucre, diguéssim, i doncs, clubs i tot això, que és on realment participa la gent del poble en la vida del poble, tot això també té cabuda. O sigui, també tenim un apartat d'associacions on allà doncs, han d'estar totes, doncs, això, no sé, entitats, AMPAs d'escoles, clubs esportius, qualsevol tipus d'associació que sigui d'aquí del poble, ha d'estar aquí dins.
Molt bé. Quant de temps us ha portat muntar l'aparador?
Home, fa un any que vam començar a Cerdanyola. De fet, aquí fa des de setembre, no? 6 mesos.
Sí. Bueno, des de l'agost, just abans de la...
Sí, de la
em sembla que la setmana abans de la Festa Major vam obrir la pàgina web.
Mm-hmm. Però hi ha un treball darrere, clar, per poder reunir tota la informació, tots els contactes amb els comerços, imagino que això és important, no?
Sí, i també que l'APP i la pàgina web també ha anat canviant. O sigui, primer, com deia Juanjo, estaven enfocats als clients, que són els negocis. Després hem fet un pas endavant i hem pensat també que els usuaris, que són els que l'utilitzen, han de rebre la informació. O sigui...
És constant moviment, no? Podem dir que aneu afegint-hi coses que conforme aneu treballant, també.
Sí, sí, de fet, en tot aquest temps, vull dir, si ara tirem enrere i mirem la idea original, té poc a veure, però sí que ha evolucionat molt, i jo crec que evolucionarà més, perquè a mesura que tenim més coses consolidades, doncs també tenim, de fet, tenim idees al calaix que no hem pogut encara desenvolupar, perquè, bueno, perquè per temps no hem arribat encara, no?, però, o sigui, aquest objectiu és de fer una guia local que inclogui tota la informació aquesta, és un objectiu final, vull dir, per això, clar, és molta feina i és anar a poc, doncs, anar implementant l'aplicació, per exemple, que tenim ara, té un mes, o sigui, abans teníem una altra que se'ns va quedar petita. O sigui, va arribar un moment que l'estructura de l'aplicació no ens donava per donar cabuda a tota la informació que volíem penjar, llavors vam fer una aplicació nova i ara l'aplicació nova, doncs clar, la compares amb l'antiga i dius, ostres, aquí hi ha hagut una evolució important. Mm-hmm. I bueno, jo espero que continuem, que encara, crec que encara ens queda recorregut per...
Un altre atractiu de l'aparador és l'apartat de restaurants, la carta que teniu allà, perquè jo crec que això també és un bon servei, no?, de cara al ciutadà que digui on puc anar a dinar, on puc sortir, etc.
Sí, la veritat és que jo penso que si ara qualsevol ens ha passat alguna vegada, no?, que estem a la feina, a algun altre lloc i quedes amb algú de la feina o per anar a dinar i no saps on anar o... Doncs ens va córrer, doncs, això, que era interessant poder tenir actualitzades les cartes i els menús dels restaurants per poder escollir aquests menús, no?, des de casa, no?, des del mòbil, no? Llavors això era força interessant en aquest sentit. Està anant bastant bé i bueno, estem treballant per oferir encara més restaurants i més serveis. Serveis, vull dir, perquè no només restaurants, sinó el tema gastronomia en general, no? Vull dir, no ens volem tancar, sinó que potser hi ha una parella que li ve de gust anar a fer un bocata, no?, i no vol buscar exactament un restaurant, sinó un lloc per anar de tapes, no? Llavors estem treballant per donar encara més potencial en aquest servei de la gastronomia. Mm-hmm. Que està implementat, però estem treballant per donar-hi més força encara, no?
Molt bé. Us ha sortit recentment un competidor, entre cometes, que és l'APP Ripollet. Quines diferències o què és el que trobeu de diferent, què és el que vosaltres oferiu de més respecte a aquesta aplicació?
Doncs jo la veritat és que sí que som conscients de que hi ha més aplicacions i més gent que fa el mateix, que, bueno, el mateix o coses semblants a nosaltres, però ho vivim d'una manera molt natural, vull dir, és normal, vull dir, no hi ha un sol bar al poble, no hi ha una sola botiga de roba, vull dir, i entenem que hi haurà més gent que es dedicarà al mateix que nosaltres. Tampoc estem pendents de mirar què fan els altres, ni... Bueno, nosaltres fem la nostra activitat, ho fem el millor que podem i simplement això, vull dir, tampoc ens hem parat a comparar a veure què tenen altres que no tenen... Sí que també estem, no estem només a Ripollet, estem també a Cerdanyola i a Sant Andreu de la Barca, de moment, i també ens hem trobat allà que, bueno, que hi ha competència com a tot arreu.
Com a tot arreu, no?
Però tampoc podem estar pendents de veure què ens està sortint o què ens està deixant de sortir de competència. Vull dir, nosaltres ens dediquem a fer la nostra activitat i...
Molt bé. Treballeu per millorar. Fins a on voleu arribar?
Fins on volem arribar? Bueno, potser ho he respost una mica abans del Juanjo, quan ha dit que l'objectiu principal potser era que aconseguir que fos una eina de referència, no?, pels ciutadans de Ripollet, el fet de que pues, hi hagin festes o no hi hagin festes, és igual, qualsevol persona de Ripollet que vulgui fer alguna cosa que pensi que té una eina a la que pot recórrer i pot trobar aquesta informació, no? I aquest és l'objectiu, que realment sigui una referència, més o menys intensitat, però que sigui una referència en quant a servei, no?
Treballeu per això en ampliar municipis?
És una idea que tenim plantejada, però tampoc tenim... Sí que ho hem parlat moltes vegades i, clar, evidentment ens agradaria, però tampoc ens estem plantejant objectius a molt llarg termini, sinó que tenim moltíssima feina, estem cada dia ficats en la feina que hem de treure dia a dia i, bueno, relacionat amb això, quin límit tenim, on podem arribar, doncs ben bé no ho sabem nosaltres tampoc, vull dir, no... Sobre la marxa, doncs, anirem veient... Sí que és veritat que la idea és transpolable a altres poblacions, no? Vull dir, i es podria aplicar, però això ja ens hauríem de dotar de certa infraestructura i, bueno, si un dia podem, doncs, evidentment, nosaltres per ganes no ens en falten, no? Però bueno, plantejar-nos també objectius a molt llarg termini tampoc és la nostra manera de fer. De moment anem fent dia a dia i ja veurem on podem arribar.
Volia afegir això que ha dit el Juanjo, que potser això que ha comentat va basat en que tampoc volem anar més enllà sense acabar una mica això, no? Vull dir, realment...
Acabar de polir una
clar,
mica
volem polir
que
això, per això et deia abans que encara tenim coses pendents de gastronomia i tot això, no podem pensar en anar molt més enllà quan realment aquí tenim molta feina i volem fer un bon servei, no? Quan arribi un punt, diguéssim, una línia vermella en el que diguéssim, ei, que en quant a feina està bastant bé, diguéssim, està ben implementat, hi ha un servei ja límit perquè ja és el que hi ha, doncs potser ja veurem, no? Però ara mateix hi ha molta feina que fer aquí encara i com que és el que deia el Juanjo, com que estem tan liats amb aquesta feina...
No podeu assumir
clar,
ara, tampoc.
Ara no, ni mirem, quasi, no? Això d'anar a un altre lloc.
Molt bé, doncs convidem a tothom a consultar l'aparador, a visitar-ho, descarregar aquesta aplicació i agraïm moltíssim al Marc Sánchez, al Sergio Piña i al Juanjo Santana que ens hagin acompanyat avui. Moltes gràcies a tots tres. Que vagi
bé. A vosaltres, gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
El proper dimecres a les 6 de la tarda el Centre Cultural acollirà una xerrada sobre educació organitzada pels tres instituts públics de Ripollet. La impartirà Carles Parellada, mestre, pedagog i formador. El tema central és com encarar l'adolescència des de la confiança i el benestar. Per parlar-ne tenim el mateix Carles Parellada al telèfon. Carles, bon dia.
Molt bon dia.
Quines són aquestes eines que donaràs durant la xerrada per acompanyar els adolescents en aquesta etapa vital, podríem dir?
Sí. Bueno, d'entrada farem una reflexió sobre què significa aquesta etapa, perquè és una etapa que podríem dir maleïda per la gran quantitat d'ensurts que provoca les famílies, en una època de crisi i que les coses tampoc no van del tot bé, doncs encara s'incrementa més la dificultat de gestionar el que els hi passa als adolescents. Aleshores, en el mateix títol ja parlem de la idea de la confiança i el benestar. Confiança per què? Perquè justament és una etapa que és de tanta incertesa que es necessita que els pares i mares estiguin molt ben ubicats i tinguin realment una perspectiva de temps, que probablement aquest és un dels grans quès de la qüestió. Pensar que l'adolescència és una etapa que té una durada, però que té també una finalització, i confiar que això evolucionarà i que tindrà un bon resultat a la llarga. I després benestar, perquè hem de cuidar tant els nostres fills adolescents com també ens hem de cuidar nosaltres com a adults, per no d'alguna manera no quedar ensorrats amb alguns dels processos que es donen.
Mm-hmm. Sembla un procés dur, eh?
És un
tant procés... com el descrius.
Sí, és un procés complex, perquè de cop i volta, així com les altres etapes educatives vas veient com les criatures van evolucionant i et veus a venir certes situacions, o quan t'hi trobes les pots gestionar amb una certa calma, amb l'adolescència és de cop i d'una forma molt abrupta. I a més avui en dia, doncs, amb tot el tema de les noves tecnologies, tot el tema, doncs, de la incertesa que es viu en el carrer, doncs això fa que encara sigui més complexa. Però els pares tenen moltes eines, tenen molts recursos per poder-hi fer front i que no signifiqui un dalt a baix molt important.
Mm-hmm. A quina edat considerem que comença l'adolescència?
Ostres, és difícil. Abans era molt clar això, però ara podríem imaginar-nos que, per exemple, les noies, als 12 anys, entre els 12 i 13 anys, ja tenen uns trets molt adolescents. Els nois potser hi entren una mica més tard, però clar, és com que ja no hi ha una franja, no?, de traspàs, sinó que de cop i volta s'hi troben, perquè el tema de les modes, el tema de les xarxes socials, hi ha el tema del consum, hi ha tota una sèrie de coses que han fet que això s'avancés d'alguna manera.
I tenim aquesta confiança de que algun dia acabarà, que serà quan?
Teòricament, l'adolescència, pues, acabaria sobre els 18-19 anys. El que passa és que sabem, avui en dia, pels estudis que es fan, sabem que el món adult, diguem, la constitució de la persona, no es dona fins als 24-26 anys, la maduració completa, diríem. Per tant, entre aquests 18 anys i els 24-26, hi haurà nois i noies que aniran més ràpids i altres que aniran més a poc a poc. Mm-hmm. És difícil de preveure, dependrà de moltes circumstàncies, del context familiar, del context social, hi ha tota una sèrie de coses que ho influenciaran.
Quins són, Carles, els aspectes més importants que hem de tenir presents els pares per acompanyar-los el millor possible als adolescents?
La primera cosa que hem de fer és tenir clar que el que els hi passa, ells no poden controlar-ho. A vegades fan coses o actuen o diuen coses que ens semblen fora de lloc o fora de mida, però en realitat ells mateixos no poden controlar, perquè hi ha una transformació, diríem, hormonal, bioquímica, emocional, extraordinària. Moltes coses que havien sigut certeses es converteixen en coses que no se sostenen, i aleshores, d'alguna manera, hem de poder-los acompanyar en aquest procés d'inseguretització. És una feina complexa, perquè els pares han d'estar molt presents, bàsicament presents, han d'estar molt ben situats i estar disponibles a fer com una espècie de filtre emocional d'aquestes batzegades que a vegades els hi poden arribar als fills, perquè hi ha coses que potser no les entendran i hi ha millor coses que els feriran. Però saber que no és una cosa que es fa contra els pares, sinó que forma part d'un període important de la vida, que a més és cabdal, perquè aquí es construeixen les bases de lo que després serà el món adult.
Mm-hmm. Pot semblar impossible, però és possible tenir una bona comunicació amb el teu fill adolescent?
És possible i també complexa.
Vale.
Perquè algunes vegades els llenguatges, hi ha una transformació dels llenguatges i sembla que estiguem parlant idiomes diferents, per les necessitats, els interessos, els moments del propi procés de vida. També diria que és molt important no confondre que una bona comunicació és convertir-se en col·legues dels propis fills. A vegades els pares diuen, bueno, igual si estableix una confiança, diríem, d'amistat, per dir-ho d'alguna forma, això m'ho facilitarà. Jo diria que és totalment el contrari. És a dir, els pares han de posar, de continuar marcant molt clarament els límits, perquè d'alguna manera els fills adolescents el que necessiten és trobar els límits. Després ells, per tendència, se'ls saltaran moltes vegades. Però hem de tornar-los a posar sense enfadar-nos, perquè al final realment aquests límits els ajudaran a trobar la sortida.
Mm-hmm. Aquestes eines que donaràs el dimecres són adreçades a pares o també als educadors?
Jo crec que estan pensades, diríem, per les famílies, perquè d'alguna manera el col·lectiu bàsic és per les famílies, però jo crec que els educadors i educadores poden també, d'alguna manera, compartir coses ben interessants del que conversarem.
Mm-hmm. Carles, tu ets mestre, pedagog, formador, especialista en pedagogia sistèmica. Explica'ns una mica què vol dir això.
Bueno, la pedagogia sistèmica, mira, justament una de les coses que intenta potenciar és una molt bona relació amb les famílies des dels centres educatius, perquè sabem que si fem un bon tàndem escola i família, l'èxit de les criatures i dels joves és molt més gran. O sigui, els nens i nenes, els nois i noies necessiten tenir la certesa de que els pares miren amb bons ulls al centre educatiu per poder-hi d'alguna manera aprofitar el que els centres els hi ofereixen. I en aquest sentit, la pedagogia sistèmica centra un dels seus eixos en aquesta dimensió. També en el treball en equip, la importància que té el treball en equip per oferir un bon servei tant a les famílies com als infants. I després entendre que, d'alguna manera, entendre molt bé quines són les etapes de maduració i també quin és el món emocional. Un món emocional que és més complex del que a vegades se'ns ha mostrat, no? Perquè a la vida de les persones, l'inconscient, allò que informació que nosaltres tenim però que no processem des de la consciència, a vegades ens fa males jugades, no? Llavors, la pedagogia sistèmica intenta entendre quines són aquestes dinàmiques emocionals que en un moment determinat, encara que es donguin unes bones condicions a l'escola i a la família, en un moment determinat una criatura o un jove pot quedar-se encallat perquè hi ha uns patrons emocionals que poden ser relativament antics del sistema familiar que no els acaben deixar fluir.
Mm-hmm. Doncs el proper dimecres en parlarem d'aquesta adolescència. Ens alegrem moltíssim que hagis estat convidat per aquests tres instituts públics de Ripollet per parlar d'aquest tema. Adrecem a tothom que estigui interessat el dimecres a les 6 de la tarda al Centre Cultural. Carles Parellada, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Esteu escoltant Info.
I seguim amb més notícies. La Unió de Botiguers va rifar a nit els 6 premis de 500 euros de la campanya de Nadal en un acte celebrat al Centre Cultural de Ripollet i presentat i retransmès per Ripollet Ràdio. Enguany s'han repartit 50.000 butlletes i s'han habilitat 29 urnes.
El sorteig va comptar amb la presència de nombrosos comerciants, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, entre d'altres. Com és tradicional, es va trucar en directe als guanyadors per comunicar que havien estat els afortunats. Aquests són Pilar Izquierdo, Montserrat Zafón, Jordi Lladó, Maria Lluïsa Fernández, Aitor Díaz i Lucía Palacio. Els sis guanyadors disposen ara de 3 setmanes per gastar els premis a les botigues associades a la UBR, és a dir, des d'avui i fins al proper 31 de gener.
L'Associació d'Aturats de Cerdanyola i Ripollet ha informat que encara no ha aparegut el guanyador o guanyadora de la seva panera de Nadal.
Recordem que la butlleta premiada és la 3437. En cas de ser l'agraciat, poden contactar amb l'Associació d'Aturats a través del correu electrònic asderipollet@gmail.com. El col·lectiu també es reuneix els dimarts a la tarda a la Torre de Can Mingrat.
I l'establiment Flors Montcada ha estat distingit amb el primer premi d'aparadors locals del 45è concurs d'aparadors que organitza la Cambra de Comerç de Sabadell.
Aquest concurs compta amb la col·laboració de diferents ajuntaments pertanyents a la Cambra, així com de les associacions de comerciants i dels mercats municipals. El primer premi de la Cambra al millor aparador de la demarcació ha estat per la ferreteria Estrada de Palau Solità i Plegamans i el segon per Brodats Mariona de Castellà del Vallès.
Del 3 al 17 de desembre, totes les associacions de veïns de Ripollet van portar a terme una campanya de recollida d'aliments destinats a Càritas Ripollet, que cada entitat va recollir a la seva seu social amb una bona acollida per part dels veïns.
A més, el dimecres 17 de desembre de 10 a 2, els representants de totes les associacions veïnals van realitzar al vestíbul del Mercat Municipal una recollida d'aliments per a Creu Roja. Les entitats van repartir entre els veïns i veïnes bosses cedides per la Unió de Botiguers de Ripollet i van aconseguir recollir uns 1.000 quilos d'aliments. Les associacions de veïns de Ripollet s'han mostrat molt satisfetes per l'acollida d'aquesta iniciativa, és la primera vegada que la portaven a terme de forma conjunta.
El cafetí del Casal de Joves ha aprofitat els dies de Nadal per organitzar una formació interna pels joves dels grups de grans i del centre d'esplai La Gresca, interessats en fer de premonitors. Un total de 7 joves de 17 anys estan realitzant aquest curs amb ganes d'aprendre i poder desenvolupar futurs itineraris professionals.
El curs té com a objectiu l'aprenentatge d'habilitats educatives per treballar amb infants en temps de lleure, així com la promoció d'actituds de participació, foment del voluntariat i ús de xarxes socials amb altres agents educatius. La regidoria de Joventut i Ciutadania treballa pel desenvolupament d'aquestes accions educatives dins del Servei Municipal de Cafetí i també fora, amb l'organització del curs de monitors i monitores de temps de lleure que s'està portant a terme des del mes de novembre i que finalitzarà aquest mes de gener.
D'altra banda, durant el mes de desembre i en el marc de la campanya de la SIDA 2014, la Regidoria de Joventut i Ciutadania va impartir un taller sobre educació sexual per alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Lluís Companys.
Les sessions van ser impartides per membres de l'entitat CepSalut i en elles es van treballar mecanismes de prevenció de contagi de malalties de transmissió sexual i d'embarassos no desitjats, tot potenciant l'ús del preservatiu. Igualment es va desmitificar tabús i falses creences al voltant de les relacions sexuals i es va donar importància a l'efectivitat i al respecte a les relacions. En total hi van participar un total de 87 alumnes entre 14 i 15 anys.
Aquest dimecres 7 de gener de 2015 va entrar en funcionament la sala d'estudi nocturn a les dependències de la Biblioteca Municipal. Aquest servei ofereix un espai d'estudi nocturn pels estudiants. Funcionarà fins diumenge 25 de gener en horari de 9 a 1 els dies laborables i de 7 a 1 festius i caps de setmana.
Aquest servei torna a la Biblioteca Municipal després d'haver realitzat les obres de remodelació d'aquest equipament l'estiu passat que van obligar a traslladar la sala d'estudi nocturn al cafetí del Casal de Joves. Per poder accedir-hi cal presentar el carnet d'estudiant. El servei de préstec de la biblioteca no funciona durant aquest horari. La sala d'estudi nocturn és una iniciativa de la Regidoria de Joventut i Ciutadania, inclosa dins el programa d'actuacions del Pla Local de Joventut de Ripollet 2012-2015 i compta també amb el suport del Patronat Municipal de Cultura.
Entre els mesos de gener i març de 2015, el Patronat Municipal de Cultura posarà en marxa al Centre Cultural nous cursos i tallers.
Entre la variada oferta poden trobar tallers de sushi, zumba, scrapbooking i Twitter, entre d'altres. També hi ha programades diverses masterclass. Així, el dissabte 17 de gener hi haurà una masterclass de guitarra i el divendres 6 de gener una nova masterclass de cuina. Les persones interessades poden dirigir-se al Centre Cultural.
La Sala 1 del Centre Cultural acollirà a partir de demà i fins al 30 de gener la Mostra Català, Llengua d'Europa. Es tracta d'una exposició organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que mostra la vitalitat de la llengua catalana en el marc de les llengües d'Europa.
L'exposició mostra el català com a llengua d'Europa moderna i oberta al món en diàleg amb altres llengües. S'hi presenten tota mena de dades i imatges que configuren aquesta visió en 7 àmbits temàtics diferents. La mostra s'adreça a tothom qui vulgui saber una mica més de la presència i la força del català avui a la nostra societat. Està organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració de l'Oficina de Català de Ripollet.
L'agrupació Fotocine Cerdanyola a Ripollet ha fallat recentment els premis del 31è concurs fotogràfic Pere Viltró i del 39è concurs L'Aplec de Sant Iscle. Javier Checa, de Castellbisbal, ha estat el guanyador del primer premi del concurs Pere Viltró. El ripolletenc Joan Mimó, el segon, i Vicent Sampert, de Cerdanyola del Vallès, el tercer.
El jurat també va atorgar accèssits a Pere Ramoneda en color, a Joan Expósito en monocrom i a Magda Llorenç en digital. Pel que fa al 39è concurs L'Aplec de Sant Iscle, es van atorgar 6 premis. El primer va ser per Joan Expósito, de Cerdanyola del Vallès, el segon per Agustí Padilla, de Badia, i el tercer per a Javier Checa, de Castellbisbal. El ripolletenc Joan Mimó va ser novament premiat en aquest certamen amb el quart premi per la seva fotografia La Sombra. Antoni Buixadors, de Terrassa, i Vicent Sampert, de Cerdanyola, van rebre el cinquè i el sisè premis, respectivament. El lliurament tindrà lloc el proper 17 de gener, a 8:15 del vespre, a l'Ateneu de Cerdanyola.
I el proper dimecres 14 de gener la Biblioteca Municipal acollirà la primera sessió de l'Hora del Conte de 2015. Sota el títol Les princeses també estiren pets, la contacontes Clara Gavaldà explicarà contes amb molt d'humor.
Es tracta de contes sobre una nena que té la curiositat de saber si les princeses estiren pets. La sessió està recomanada per a nens i nenes majors de 4 anys. Serà a 6:15 a la sala d'actes de la biblioteca.
El proper divendres 16 de gener l'Associació d'Espectadors presentarà la nova programació del trimestre. La proposta està centrada sobretot en òpera, teatre i clown.
Així, el proper 23 de gener el Teatre Auditori acollirà d'òpera Assajant il Trovatore a càrrec dels Amics de l'Òpera de Girona. La representació mostra els assajos d'una companyia preparant l'obra de Giuseppe Verdi, on passen tot un seguit de situacions que giren al voltant de personatges com el tenor galant, la soprano sexy, el baríton madur o la diva. La direcció escènica serà a càrrec de Joan Maria Segura.
Les propostes de febrer se centren en el teatre. La primera, el dia 6, serà a càrrec de Colunca Teatro, amb André i Dorín.
Es tracta d'una parella d'ancians que ha caigut en la desídia provocada per la rutina. Apareix aleshores l'Alzheimer, que farà que la relació torni a començar per recuperar els records del passat. El dia 20 de febrer serà el torn de Fly Hard Produccions amb la Pols, amb Marta Aran, Laura López i Guillem Motos, que interpreten la Ruth, l'Alba i el Jacob, que enfronten la mort del pare d'ell.
El mes de març s'iniciarà amb la pallassa Pepa Plana i el seu espectacle Penélope, una versió de l'Odissea d'Homer. La música és a càrrec de Lluís Cartes i l'espectacle serà el dia 6 de març a les 9 del vespre.
Tancarà el trimestre José Corbacho amb el seu espectacle Corbacho 5G. Serà el dia 20 de març. Es tracta d'un monòleg incisiu per reflexionar en veu alta sobre els canvis constants que viu la nostra societat.
El 91.3 Info.
Aquest cap de setmana se celebra el 33è, Déu-n'hi-do, ara ja... Avui amb els números estem 33è, perdó, Cross Vila de Ripollet, organitzat pel Patronat Municipal d'Esports amb la col·laboració de Ripollet Unió Atlètica. Un clàssic de les trobades esportives del mes de gener al municipi. Per parlar-ne ens acompanya el president del RUA, Juan Arias. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, la 33a edició, ja ho he dit bé.
Sí, ha costat dir-ho, però sí, som el cross potser dels més antics d'aquí arreu de Catalunya.
Parla'ns una mica de l'organització d'aquest cross, explica'ns quanta gent hi ha apuntada per participar en aquesta edició d'enguany.
Doncs segons els últims números que m'han fet arribar, doncs pensa que hi ha el cross federat, que és el que bueno, s'apunten tots els clubs d'arreu de Catalunya, i conjuntament es celebra el cross local escolar per als col·legis i escoles del municipi. Aproximadament hi ha uns 500 federats i el mateix número d'escolars, amb la qual comptem amb un número d'inscrits d'aproximadament 1.000 atletes en total.
Mm-hmm. Normalment són els que hi participen o es donen moltes baixes?
Pensa que aquest és el número d'inscrits. Després varia una miqueta el número de participants, perquè hi ha molta gent, al ser gratuït, això d'inscriure's es costa poc, i després el venir a córrer, doncs, si fa un mal dia o si fa fred, si plou, doncs la participació baixa, però evidentment és un bon número de participants, molt superior a l'any passat, que van tenir un petit problema perquè va coincidir la data amb el cross de Sabadell, amb la qual ens van fer mal mútuament, nosaltres els van restar participació a ells i ells a nosaltres, i aquest any al no coincidir, doncs la participació sobretot evidentment del federat, òbviament perquè el local no coincideix amb cap altre, doncs aquest any ha pujat la participació.
Però més o menys vosaltres ja teniu una data fixa, no?, al gener per celebrar-ho.
Nosaltres acostumem sempre a fer-ho per norma, sempre és el segon diumenge del mes de gener, i aquest és el problema, que quan algun altre cross modifica la data i s'ajunta amb nosaltres, doncs ens fa mal. Si aquest altre cross és de, jo no sé, de Massanet, com és el cas, o d'una població de Girona, Tarragona, doncs no és tan notable. Però al ser Sabadell, de fet, hi ha una normativa a la federació que ho impossibilita, vam fer la queixa corresponent l'any passat i han tornat a modificar la data per no coincidir amb nosaltres, i amb la qual cosa doncs, tots dos estem més còmodes amb les dates ja pactades. Mm-hmm.
Doncs 1.000 de participants, Déu-n'hi-do, és una gran dada. Explica'ns una miqueta quines categories teniu previstes, com les organitzeu?
Doncs mira, el cross són diferents curses, en total tenim un total de 17 curses que es desenvolupen des de les 9:30 del matí fins ben bé passades les 2 de la tarda, i van corrent per diferents categories i sexe. Com et comentava abans, es corre conjuntament a la cross federat i cross escolar, amb la qual cosa és una barreja de diferents edats, diferents sexes, però bueno, està perfectament organitzat amb un horari i cada categoria i cada sexe corre la seva cursa, en funció també de l'edat, doncs corren més o menys distància, evidentment, doncs un Benjamí doncs no arriba a córrer més de 2 quilòmetres, és 1 quilòmetre i poc, i en canvi doncs la categoria absoluta doncs gairebé arriben als 10 quilòmetres, tot això dintre del parc de Pinetons, fent diferents voltes a diferents circuits que tenim.
Com tu deies, ara mateix és el parc dels Pinetons. Com descriuries una mica el recorregut?
Doncs tenim fama de ser un dels crossos més durs de Catalunya. Pensa que nosaltres al circuit de cross federats, doncs evidentment tots els clubs fem, els diferents clubs de crossos de les diferents entitats i poblacions de Catalunya, i tenim fama de ser dels més durs. La pujada que hi ha entre els arbres, aquesta pujada fa mal, perquè és una pujada molt pronunciada cap al dipòsit, els que acostumen a anar per la zona doncs segur que la coneixen, i després la zona que sembla més planera, en realitat no ho és tant, perquè és una geu baixada i és una zona que nosaltres li diem de figadagues, amb la qual estan constantment pujant o baixant, i no hi ha una, diguéssim que no hi ha una zona planera, no existeix al nostre circuit, amb la qual cosa doncs és força dur. Sembla ser que no plourà, amb la qual cosa el terreny estarà sec, quan plou, doncs, si hi ha fang, doncs encara és una miqueta més dur, però bueno, això és la gràcia del cross, i per sort doncs, bueno, aquest any no plourà i sembla ser que estarà el circuit en perfectes condicions.
Mm-hmm. Els corredors del Rua entrenen per aquesta zona? Sortiu normalment a...
No, normalment els nostres entrenaments són a la pista, al poliesportiu, és on entrenem habitualment. Ara sí que amb el tema de les obres de la pista d'atletisme, doncs hi ha un petit grup d'atletes que sí que van al parc de Pinetons, però no fan a la zona aquesta del cross, perquè no està il·luminada a la nit. Els nostres entrenaments són sempre a la tarda, i ara a l'hivern, doncs de seguida es fa fosc. Entrenen al parc de Pinetons, però no en aquesta zona del cross. Aquesta zona només la trepitgem el dia del cross.
Fa més emoció, no?
Sí.
I quins són els premis que es repartiran?
Doncs hi ha premis per als 3 primers classificats de cada categoria i sexe, amb la qual doncs són moltíssims premis. De fet, un canvi que van fer fa uns 3-4 anys és modificar la cerimònia d'entrega de trofeus. Abans es feia una única cerimònia al final de totes les curses, i bueno, això també era un problema perquè hi havia gent que venia d'arreu de Catalunya i potser corria la primera cursa a les 9:30 i s'havia de quedar fins passades les 2 per recollir el seu trofeu. I ara el que hem fet és dividir en 3 cerimònies de trofeus durant la matinal d'atletisme, amb la qual ningú s'ha d'esperar molt de temps a rebre la seva medalla.
Parlaves abans de que hi havia uns 500 federats i 500 escolars inscrits, tot i que em sembla que hi ha una categoria, que és la de barrufets, que encara no han acabat les inscripcions.
Sí, aquesta per nosaltres és una cursa molt especial. Primer, perquè no és l'única cursa no competitiva, és l'única cursa on no premiem els guanyadors. El que volem és que els més petits de la casa, estem parlant de nens de nascuts al 2010 i posteriors, amb la qual cosa doncs tindran com a molt 5 anyets o menys. Aquí permetem una miqueta de tot, permetem que el pare pugui córrer al seu costat, amb la qual cosa fer una classificació no seria molt legal, no? Si ha comptat amb l'ajuda del pare o de la mare, amb la qual cosa, bueno, deixem que els pares els acompanyin, en canvi no és competitiva, no hi ha entrega de medalles, però el que intentem és fomentar ja des de ben petits, igual que fem, per exemple, la cursa Festa Major, que també tenim una cursa d'aquest estil, a que, bueno, que si al nen li agrada córrer, des de ben petit ho puguin fer i puguin participar. I amb els més petits també una altra cosa que fem és que, clar, els petits a vegades s'aixequen i diuen que volen córrer i 2 hores després diuen que no. Amb la qual cosa, la inscripció d'aquesta cursa de barrufets es fa presencialment aquest mateix diumenge, amb la qual cosa, si el pare o mare en aquest moment diu que el nen vol córrer, l'apunta i el posa a córrer i cap problema.
Molt bé. Quins són els consells que donaries, Juan, per participar en aquesta cursa?
Doncs sobretot els més petits i sobretot els nens que venen d'escola acostumen a sortir molt forts, i l'important, nosaltres sempre diem, per megafonia, l'Espí que s'encarrega de recordar-ho, que l'important no és com se surt, sinó com s'arriba. Amb la qual cosa, els més petits acostumen a sortir massa ràpids i després els hi costa. El meu consell seria que sortissin amb una velocitat moderada, amb una velocitat còmoda per a ells, i que si al final veuen que encara tenen forces, doncs que apretin, però que no es desgastin a la primera meitat, que es desgastin, si de cas, cap al final.
Un bon consell. Compteu en aquesta cita tan important de l'atletisme ripolletenc amb la col·laboració del Patronat d'Esports, no?
evidentment la feina que fan els tècnics d'esports i bueno, l'ajuda econòmica de l'Ajuntament fa possible aquest cross, si no seria impossible. Tot el tema d'inscripcions, classificacions, nosaltres com a club, diguéssim, dotem a la competició de la nostra sabidoria, no? de com s'hauria de fer, de tal, però i posem els voluntaris a les cruïlles, repartim begudes, controlant l'arribada, bueno, controlem una miqueta tot, però la feinada prèvia i buscar els recursos econòmics, això és una cosa que s'encarrega el patronat i que sense ell seria impossible el fer aquest cross.
Mm-hmm. Doncs a Juan Arias, president del RUA, felicitats per aquest miler de corredors en principi inscrits, us desitgem que vagi tot molt bé com sempre.
Doncs moltíssimes gràcies per l'oportunitat d'explicar-ho i convidar tota la gent de Ripollet que vulgui veure l'atletisme, doncs diumenge al Parc de Pinetons, allà ens veuran.
Perfecte. Gràcies, bon cap de setmana.
Adéu, igualment.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. El temps.
I parlàvem de que no plouria aquest diumenge per aquest cross Vila de Ripollet, però anem a mirar detingudament quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs com dèiem, aquest cap de setmana serà assolellat a Ripollet, amb temperatures màximes de fins a 18 graus i mínimes de 4. Els núvols no arribaran fins dimecres, però sense probabilitats de pluja.
Arribem així als darrers minuts d'aquests 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 9 de gener de 2015. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies, com sempre, per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.